Ja. A partir de les 11 del matí, retransmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel, Girona, 103.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Estem vivint la Quaresma, un temps que ens prepara per la gran alegria dels cristians, que és la Pasqua. Ara fa poc va estar entre nosaltres mossèn Francesc Xavier Ramis, biblista, vicari de la parròquia de la Santa Creu de Palma de Mallorca, que va impartir un recés de Quaresma per als capellans i diaques de la diòcesi de Girona. Vam aprofitar la seva estada per entrevistar-lo i perquè ens parlés d'aquest temps, de la Quaresma. Per altra banda, avui us avançarem també la trobada nacional de la Federació Catalana de Puericantores, que es portarà a terme el proper cap de setmana a la nostra diòcesi. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients, de retorn de Roma. El dissabte dia 8 vaig tornar de Roma de la visita al Límina i després de participar en la tercera jornada diocesana de la família començo a escriure aquesta carta per fer-ne memòria dels moments més importants amb el desig d'informar-vos i de compartir amb vosaltres el que he viscut. Cal notar que era la meva primera visita a Límina, i per això també era una novetat. El dilluns, dia 3, tots els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola havíem tingut audiència amb el papa Francesc. Què ens va dir el papa? Ens va donar el seu discurs per escrit, ja que aquell dia tenia moltes visites i compromisos. Ens va saludar a tots i cadascun dels bisbes i ens va oferir un pectoral, la creu que portem penjada, en record de l'any de la fe. En recordar que la setmana del dia 11 al 14 de març celebràvem la Conferència Episcopal a Madrid, ens va desitjar amb bon humor que ens divertíssim, que se divierten. També els bisbes de Catalunya vàrem tenir una audiència amb el papa el divendres dia 7 a 11:45 del matí. Com podeu entendre, el que vàrem parlar és en certa manera confidencial, ja que cal assegurar la llibertat del papa i dels bisbes per al diàleg. Però sense faltar la discreció, cal dir que vàrem parlar de tot. I el papa escoltava i intervenia. Quan dic de tot, vull dir de tot. De la problemàtica social que a causa de la crisi afecta tantes persones, de la necessitat de la pastoral evangelitzadora, de qüestions de la nostra església i del nostre país. Però sobretot cal remarcar la seva actitud de germà gran, acollidor, atent, preocupat per tothom i pels més febles, amb estimació pels capellans. D'alguna manera nosaltres expressàvem l'agraïment pel seu primer any de pontificat i per renovar el rostre d'església amb el seu tarannà, paraules, gestos i decisions. Durant la setmana, els bisbes de Catalunya vàrem tenir entrevistes amb els responsables de les congregacions. Així s'anomena a Roma el que nosaltres, en l'àmbit diocesà, en diem delegacions. Secretaria d'Estat, que és com el Ministeri d'Assumptes Exteriors del Vaticà, de la Doctrina de la Fe, dels bisbes, del culte i sagraments, del clergat, dels religiosos i de les comissions pontifícies de mitjans de comunicació, de cultura, dels laics i de la nova evangelització. Alguns coneixeu a Monsenyor Lluís Ladària, secretari de la Congregació de la Fe, que ha estat a Girona i ens va ajudar a reflexionar a capellans i laics. També coneixeu el cardenal Antonio Cañizares, de la Congregació del Culte, perquè vingué a inaugurar i celebrar el títol de la nostra Basílica de Sant Feliu. Segur que heu sentit a parlar o heu llegit algun llibre del cardenal Rabassi de Cultura, un dels homes més cultes i amb un gran prestigi a la societat italiana i occidental. Varen parlar de tot i amb tota llibertat. Les celebracions de l'Eucaristia al redós dels sepulcres dels apòstols Sant Pere i Sant Pau ens feien ben palesa la cadena que ens uneix als apòstols, la successió apostòlica i el convenciment que Jesús continua entre nosaltres com enmig dels primers apòstols. També varen participar en la celebració del dimecres de cendra que el Papa fa, tradicionalment, a l'església de Santa Sabina. En definitiva, han estat dies d'experiència joiosa de viure amb el gran tresor de la fe en l'Església Catòlica que és present i actua en la nostra Església de Girona. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Punt de vista, avui amb Carles Ros, secretari d'Ajuntament. Benvingut, Carles.
Hola, què tal?
Quan vulguis.
El mes de març coincideixen el Dia Internacional de la Dona i el Dia Internacional de la Vida. Aquest mateix mes, el Papa Francesc ha quedat glaçat al saber la xifra d'avortaments a Espanya. Més de 112.000 l'any 2012, que són més de 300 al dia. Els que defensen el dret a l'avortament es basen en la llibertat de la dona, que consisteix en escollir entre continuar o no l'embaràs que li ha sobrevingut sense buscar-lo, o aquell embaràs que presenta dificultats en la salut de la mare o del fetus. La pregunta que ens hem de fer és: es pot dir que la dona és lliure per el sol fet de poder optar per l'avortament? La noia o la dona que es troben en aquestes circumstàncies desfavorables afronta el dilema d'haver d'escollir entre ser mare o avortar. I ha de prendre aquesta decisió tan important en un temps curt i sota una gran pressió emocional. Suposem que aquesta noia o aquesta dona tingués l'opció de continuar el seu embaràs sabent que podrà comptar amb el suport humà i econòmic que necessiti durant l'embaràs i que una vegada hagi nascut el fill podrà decidir lliurement entre acollir-lo i exercir la maternitat o posar-lo en bones mans per una adopció. D'aquesta manera s'estaria ampliant la llibertat de les dones que es troben en aquesta situació, ja que no es veurien abocades a l'única solució que avui se'ls ofereix, l'avortament, que és de caràcter irreversible. Per què no s'ofereix a la dona embarassada la possibilitat d'escollir en plena llibertat, sense presses ni coaccions, i de forma que tingui l'opció de decidir sobre el seu futur sense sacrificar la nova vida que porta a dins?
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Durant els propers minuts parlarem amb mossèn Francesc Ramis, que és biblista, vicari de la parròquia de la Santa Creu de Palma de Mallorca, també responsable de la pastoral universitària del Bisbat de Mallorca. Ha estat durant fa poc aquí a la diòcesi de Girona impartint un recés amb capellans i diaques. Benvingut, mossèn Francesc. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, benvingut.
Com anem?
Bé, gràcies a Déu.
Bé, mossèn Francesc, estem en temps de Quaresma. Vostè ha impartit aquest recés amb capellans, amb diaques. Què els hi ha dit més o menys?
Mira, el Quaresma és un temps de preparació, per un motiu. L'esdeveniment central pels cristians és el diumenge de Pasqua. És un esdeveniment tan central que requereix una preparació prèvia, que és el Quaresma. Per tant, el Quaresma no té un fi en si mateix, sinó que és un temps de preparar-nos per viure en fondària el més important que és el dia de Pasqua. Quaresma és temps de conversió, de preparació per la Pasqua. Així m'he enfocat a què retiro.
Nosaltres som prou conscients que ens hem de preparar i de quina forma ens hem de preparar durant aquests 40 dies?
Cal ser conscients d'aquest fet. Un cristià viu entorn de Crist ressuscitat, entorn de Pasqua. Però Quaresma ens disposa. La Bíblia ens dona tres consells necessaris per al Quaresma, són aquests tres. Quaresma, el temps de pregària, una cosa. Segona, el temps especial de practicar la caritat cristiana. I tercera, el temps especial de dijuni. Dijuni què és? Un temps, el que jo faig, un esforç per aprendre a millorar com a persona, és a dir, un temps en què jo m'entren per desenvolupar aquelles qualitats que Déu m'ha donat i per aprendre a controlar aquells mancaments que m'ha donat la vida. Una quaresma a la que es prega, a la que es fa caritat cristiana i a la que un s'esforça per millorar és el temps que me prepara per celebrar la Pasqua a la major fondària.
Des de sempre la tradició marca, durant el temps de la Quaresma, doncs, abstenir-se de menjar carn els divendres. Avui això té sentit encara?
Sí, li diré per què. Perquè la vida cristiana, a més una vida compromesa i entregada, també és una vida carregada de símbols. Quin sentit té un divendres no menjar carn? I és molt senzill. És aquell signe extern que me recorda que estic en camí. Per exemple, durant la Quaresma, deien la missa amb vestidures morades. Que me recorda? És un signe que m'indica que estic en temps d'esforç. Per tant, l'abstinència de cada setmana, de què serveix? És un signe extern que me recorda constantment que he vist un temps important. De què? De conversió, de pregària, de caritat cristiana i d'esforç per millorar la vida moral. El fet de no menjar carn un divendres que és un signe extern que m'ha de recordar que estic jo en camí de conversió.
Quins tipus de dejuni podríem fer?
Aquest dejuni de no menjar carn ha de ser el signe extern de l'autèntic dejuni, que diu la profecia d'Isaïes. I un esforç per millorar com a persona. Per exemple, no criticar, no malmenar una altra persona, en tot el que puc ser positiu, dedicar un temps a la pregària, procurar guardar un dobbes cada setmana pels pobres o un temps d'entrega personal. Tots aquests fets són l'autèntic dejuni, que el dejuni material és només signe que me'n recorda fer-ho.
La pregària, com podríem pregar més? Què ens recomana? Quin tipus de pregàries? En quin moment?
Miri, la pregària és una cosa molt senzilla, que requereix que trobem cada dia pel Senyor uns minuts. No hi importa sigui moltíssim de temps, però sí uns minuts. Què fem a la pregària? Mos posem davant Déu en silenci i allà mos recordem de totes aquelles coses que Déu ha fet per nosaltres. Perquè quan recordem tot el que Déu ha fet per nosaltres, llavors quan recordem que Déu està en el nostre costat i està com aquell bon enemic que guia i que acompanya. Per tant, oració, temps de silenci, posa'm-me davant Déu, agrair-li a ell tot allò de bo que ell ha fet per mi i també demanar-li la gràcia d'una vida cristiana a la que puguem sembrar l'evangeli en el nostre voltant. Demanant al Senyor, pels altres, sí, però també per un mateix. La gràcia de, aquí on estigui, en el treball, a l'escola, a casa meva, però allà sembrar la petita llavor de l'Evangeli, que és una llavor petita, però que en Déu sempre arriba a créixer.
Estem parlant amb mossèn Francesc Ramis, que és biblista, vicari de la parròquia de la Santa Creu de Palma de Mallorca, amb motiu de la seva estada a la diòcesi de Girona per impartir un recés amb capellans i diaques. Vostè forma part també de la pastoral universitària de Mallorca, no?
Sí.
Com veu la joventut de Mallorca? No crec que sigui gaire diferent de la de Girona, eh?
Mira, jo crec una cosa, no? Que l'ambient d'universitat és, dim actualment, un moment en què sembla que hi ha un oblit de Déu. Sembla. Però pensi que Déu mai oblida de ningú. Jo penso que dins la gent jove, la universitat i de fora, hi ha, encara que ells no ho sàpiguen bé, una presència de Déu. Què hem de fer nosaltres? Hem d'estar al seu costat, recordant que hi ha un Déu que mos estima, que mos acompanya, que mos guia, que mos perdona. Fer, veure la gent que la vida cristiana és una cosa que val la pena perquè és atractiva, però també perquè omple la vida cristiana d'aquell que fa un esforç per viure-se fa dins el món de cada dia. El món juvenil d'avui és un món, diríem, assedegat de Déu, encara que no ho sapi. La nostra tasca és aquesta. Aproparem-nos-hi i amb el nostre testimoni fer present Jesucrist dins aquest món.
Ara que hi ha tanta nova tecnologia, els joves han fet servir aquestes noves tecnologies per conèixer més tot el tema cristià, per conèixer Déu, per conèixer Jesús? Quina experiència té vostè amb els joves? Esclar, a través de Facebook, a través d'aplicacions en el mòbil, hi ha aplicacions en el mòbil de Bíblia, per exemple, no? de pregàries. Mm. Vostè coneix casos de joves que hagin fet servir aquestes aplicacions per apropar-se més al tema cristià?
Jo li parlo d'un cas meu. Jo tenc personalment en marxa un blog bíblic. Un blog de formació que es diu bibliaioriente.blogspot.com. Aquest blog bíblic té cada mes un poc més de 5.000 visites. Per ser un blog d'un particular no és poc. Allà que és el que hi ha? Hi ha orientacions per a la pregària, orientacions per a la lectura bíblica i també explicació dels grans temes, que és un profeta, que és un miracle, qui és Jesucrist, qui era Herodes el Gran, etc. I trob que té bastantes entrades. Pel que m'acosta també hi ha altres grups que s'ofereixen i que van tenint també entrades. Jo penso que la nova tecnologia és una eina que tenim en les mans per apropar Crist a la gent que empra aquestes tècniques. Això ho hem de fer amb la major precisió possible.
Mossèn Francesc, ens recordi l'adreça del blog que ha dit ara. Eh? Quina adreça és?
Es diu bibliaioriente.blogspot.com.
Mossèn Francesc, ens ha agradat també escoltar l'accent català de Mallorca, el mallorquí.
Agraïts.
Ens ha agradat molt que estiguis amb nosaltres. Moltes gràcies, mossèn Francesc Ramis, biblista, vicari de la parròquia de la Santa Creu de Palma de Mallorca i responsable de la pastoral universitària del Bisbat de Mallorca. Moltes gràcies i bona Quaresma i millor Pasqua.
Igualment a vosaltres.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
En cap de setmana es porta a terme a la nostra diòcesi la trobada nacional de puricantores. En parlarem tot seguit amb el president de la Federació Catalana de Puricantores, que és en Bernat Cabré. Benvingut, Bernat.
Hola, bon, gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. Bé, la trobada es fa el dissabte, dia 29, i el diumenge, dia 30, però abans de tot, Bernat, explica'ns que són els puericantores, que la paraula és en llatí, per això diguem puericantores, eh?
Sí, bé, el nom ve del nom que rebien els petits cantaires que hi havia hagut des dels primers temps de l'Església al Vaticà. A l'Església, i els nois que cantaven, doncs, evidentment, se'ls deia en llatí el nom de puericantores, el nom ve d'aquí. Com a moviment actual, diguem que ara n'estem començant a celebrar el 50è aniversari que va tenir el reconeixement final per part del Vaticà. Això va ser un moviment que va endegar un mossèn francès, Monsenyor Maillet, que havia dirigit un cor que en aquell moment va ser molt famós, que era els Petits Cantors de la Creu de Fusta de París, que, acabada la Segona Guerra Mundial, va prendre la divisa, doncs, afegint-se a tots els moviments pacifistes que va propiciar l'acabament de la Segona Guerra Mundial, doncs, de crear aquesta entitat, aquesta agrupació de corals infantils i juvenils, amb l'objectiu de cantar la pau i l'objectiu de no permetre que mai més pogués passar una cosa semblant. A partir d'aquí, doncs, es va crear tota una infraestructura que en aquells anys 50 va tenir un creixement molt ràpid fins que va tenir això, el reconeixement final per part del Vaticà, ara farà 50 anys.
A la diòcesi de Girona, quants grups hi ha de puricantores?
En aquest moment només n'hi ha un.
A Pineda, eh?
A Pineda, exactament.
Saludem els amics de Pineda, que tenim doncs emissora municipal allà que ens passa en aquest programa de ràdio, eh? Bé, a la diòcesi de Girona només un, i a tot Catalunya?
A tot Catalunya som una dotzena.
Dotzena. Molt bé. Bé, doncs què és necessari per ser puricantor?
Què cal per ser puricantor? Cal voler.
Fer bona veu, no? També.
Bé, això ho decidirà el director de cada cor. A veure, no hi ha barems de qualitat en aquest, per formar part de la federació, ni molt menys. El que cal per formar part de la federació és que la coral candidata a entrar a la federació tingui com un dels seus objectius l'animació de la litúrgia en alguna església, una parròquia, una escola, una catedral.
I els nens, fins a quina edat?
Generalment, actualment, la fórmula que està més extesa és que les entitats s'organitzen entre dos cors, un cor juvenil i un cor infantil. Llavors, el cor juvenil normalment és quan la gent, diguem-ne, entra a l'adolescència. En el cas dels nois és molt clar, quan es canvia la veu, es passa a formar part d'aquest cor juvenil. En aquests cors juvenils la gent hi canta d'una manera bastant natural, fins que la seva vida professional o d'estudiant es complica massa com per poder-ho compaginar tot. Això sempre, doncs, parlem de al voltant d'una vintena d'anys una mica endavant.
Doncs podrem escoltar els puricantores, que s'ho apuntin els nostres oïdors, el dissabte que ve, dia 29, a les 5 de la tarda, amb una pregària concert a la Basílica de Sant Feliu de Girona, i el diumenge, dia 30, a les 12, després de la missa de la catedral. A l'interior de la catedral hi haurà aquesta cantada el diumenge que ve, després de la missa. Recordem, doncs, dissabte, dia 29, a les 5 de la tarda, pregària concert a Sant Fèlix, a la Basílica de Sant Fèlix, de Sant Feliu de Girona, i el diumenge, dia 30, després de la missa de la catedral, que comença a les 11 del matí i que serà presidida pel bisbe Francesc. Es calcula que aquesta cantada serà cap a les 12. Alguna cosa més, Bernat, breument?
Bueno, res més, que evidentment aquesta missa de la catedral també hi cantarem abans de la cantada, eh? Vull dir que...
O sigui, serà una missa cantada, eh?
Serà una missa que hi cantarem
per i tal, en cap... Per tant, a les 11, eh?
A les 11, exacte.
A les 11, el diumenge, dia 30, a les 11.
Exacte. I després, bueno, acabat de missa, farem unes quantes cançons junts, tots els puericantores que estiguem allà, cantarem unes quantes cançons.
Molt bé. Gràcies, Bernat, que hi hagi molt d'èxit.
Gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 23, Via Crucis a les Creus a Girona, a 4:45 de la tarda, des de la Porta dels Apòstols de la Catedral de Girona. A 4:15, recordem, surt un carrilet des del Pont de Pedra fins a la Porta dels Apòstols. En cas de mal temps, es farà a l'interior de la Basílica de Sant Feliu de Girona. Aquest diumenge també ordenació de diaca de Pere Narbon a les 6 de la tarda a la catedral. També us recordem que tots els diumenges de Quaresma, pregària de vespres amb predicació en el santuari de la Font Santa de Jafre a les 6 de la tarda. Aquest proper dimarts, dia 25, festa de l'Anunciació i de la Mare de Déu de Gràcia en el santuari de la Font Santa de Jafre, benedicció de les aigües i de la font i missa a les 11 del matí. També aquest dimarts, taula rodona sobre la creació del text al tapís, a càrrec de David Jou, catedràtic de Física de l'Autònoma, i Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Modera Joan Ferrer, professor de la Universitat de Girona. Serà a les 8 de la tarda a la sala Sant Martí del Seminari de Girona. És un acte amb motiu dels 25 anys de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Recordem aquesta taula rodona, la creació del text al tapís. Una taula rodona, com poden comprovar, que versa sobre el tapís de la creació. Dimecres que ve dia 26, visita pastoral a Garriguella. 4:45 de la tarda, el nostre bisbe francès presidirà la missa en aquesta parròquia. Dijous que ve dia 27, segueix el curs de l'arquitectura i de l'art sagrat que organitza el Centre Cristià dels Universitaris. De 4:45 de la tarda a Sant Domènec serà, concretament perquè parlaran de Sant Domènec de convent a facultat, amb Narcís Comadira, que és pintor i poeta. També dijous que ve dia 27 hi haurà la conferència La Família, reptes i perspectives de futur a càrrec de Maria Àngels Puigdevall i Josep Sunyer, que són els delegats de la pastoral familiar. A les 9 del vespre a la parròquia de Sarrià, organitza l'arciprestat de Girona Sal. Divendres que ve dia 28 a 8:45 del vespre, encesa solidària de llantions a les escales de la catedral de Girona, organitzada per la ONG Proide i l'Escola La Salle. Es recolliran fons per un projecte d'una escola al Perú. Divendres 28 també ultreia comarcal dels cursets de cristiandat a 9:45 de la nit a l'església dels Pares Claretians de Girona. També divendres que ve espai vocacional per a joves que durarà fins al dissabte a 1:00 PM. Més informació a la pàgina web www.espaijovebisbat.cat. Des d'Església Viva també volem tenir un record per mossèn Antoni Vinyes, que va néixer a Girona el 4 de gener de 1932 i que ens va deixar el 13 de març. Mossèn Antoni Vinyes havia portat a terme la seva tasca pastoral d'entre altres parròquies de la diòcesi de Girona, a Port de la Selva, a la Selva de Mar, al Pont Major de Girona, Jafre, Les Olives, Vila Macolum, Sant Miquel de Fluvià i Sant Mori. També havia estat missioner a Colòmbia i a Estats Units, d'entre altres llocs. Us recordem que la Federació de Cristians de Catalunya ha organitzat per al proper dissabte, dia 29 de març, una sortida a Montblanc, adreçada a joves de 15 a 30 anys amb la finalitat de compartir una estona de germanor i poder crear el primer grup estable de la Subfederació de Joves Cristians de Catalunya. Per a més informació us podeu adreçar en el telèfon 93 363 03 64, repeteixo, 93 363 03 64, o bé també escriure un correu electrònic a redacció@flama.info. Repeteixo, redacció@flama.info. I abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, ràpidament us recordem que l'almoina penitencial de la Quaresma d'enguany a la nostra diòcesi va destinada a la campanya d'emergència Càritas amb les Filipines, que s'aplicarà a pal·liar els efectes devastadors dels aiguats en aquell país. L'almoina penitencial és una aportació voluntària dels fidels a partir del sentit quaresmal de sacrifici i d'abstinència. Les aportacions es poden fer directament a les parròquies. Recordem, l'almoina penitencial de la Quaresma d'enguany, a la nostra diòcesi, destinada a la campanya Càritas amb les Filipines. Abans d'acabar l'Església Viva d'avui, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge, dia 23 de març, ho fem amb mossèn Jordi Reixac, que és rector de la parròquia de Sant Pau de Girona. Benvingut, Jordi.
Molt bé, moltes gràcies.
Quan vulguis.
L'atmosfera que respira ja aquests dies comença a omplir-se d'un ambient general de canvi. S'albira ja aquest raig de primavera en l'horitzó. Pas a pas sobrepassa un nou temps, un nou món, una nova vida que reneix d'aquest fred i del dur de l'hivern. Per això crec també nosaltres que comencem a preparar-nos-hi. S'imposa la nostra àrdua tasca d'ampliar el nostre punt de mira. Hem de deixar enrere l'hivern, i amb ell també s'hauria d'acabar la nostra perspectiva de mirar les coses i les persones des de la llunyania. Hem de fer també l'òptica de la distància, però mirar-nos-ho des de lluny, no com els altres. Cal apropar-nos a la vida concreta, al rostre, a cada persona. Cal treure'ns l'embolcall pesat que tan sovint ens impedeix d'avançar, de caminar, els nostres prejudicis, ja que aquesta és la primavera que res pot ser com abans, com Jesús fa avui amb la samaritana. Cal anar-hi, això sí, sense masses coses, amb la lleugera càrrega d'aquell que sap que tot passa, fins i tot els moments de prova i de dolor, perquè ens resta la convicció que només és necessari aquesta voluntat de ser i la companyia de Déu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.